Són les 9.
Aquesta presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la Generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pílula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del pati.
Veig els boscos verds i flors al camí. Les veig florir per tu i per mi i no em deixo de dir que fantàstic el món. Veig el cel brillant i els núvols blancs, dies radiants, nits per somiar, i no em deixo de dir que fantàstic el món.
Doncs, sí, sí, endavant. Doncs molt bona nit, oients onocodinenca. Estem al Centre Excursionista amb el programa Anem a la muntanya. Heu notat la sintonia, que no és que l'haguem canviat, sonava el Diango, que fantàstic és el món, que és una peça del disc de la Marató que es fa aquest diumenge per TV3, i bé, doncs, diguem que ens solidaritzem amb la Marató, doncs, avui punxant el disco aquest solidari també, per segon any l'han tret. Doncs per segon any sonaran cançons al llarg d'avui amb el disc de la Marató. I bé, estem avui al complet. El complet vol dir qui som tots, jo mateix, el Ramon Puig, el Joan Font, que ha preparat l'entrevista, el Toni Verdaguer per portar-nos a fer el cim que es pujarà aquest diumenge, el Josep Parés ja té algú preparat pel temps del soci també, i amb el control tècnic avui està complert també. Fa 15 dies em faltava un, el Canadell estava fotut i avui ja està bé, i el Miralda també està per aquí amb el quadre de mandos anar fent. I avui, doncs, diguem que també estem al complert, perquè ens acompanyarà en Josep Vidal, que com a últim programa de l'any, avui ja no ens... El proper programa ens tocaria fer-lo el dia 25 de desembre, i per tant el que farem serà fum 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 o un cagatió, o ja veurem què farem, però no estarem pas per aquí a la ràdio. I després ja saltem, doncs, a Passat Reis tornarà, anem a la muntanya a veure cap on tirem. I de recordar, ja que encara hi sou a temps, recordar la loteria. El centre juga amb el número 30.058, queden poques participacions per vendre, per tant, qui en vulgui que les busqui, que segurament en trobarà alguna per aquí al poble, i a veure si la sort també ens acompanya. I abans d'entrar en un resum que tinc preparat de l'any, deixeu-me donar la benvinguda també al Guillem, el Guillem Mir, que va néixer el dia 6 de desembre, la setmana passada, el fill de l'Àlex i la Dolors. Per tant, doncs, benvingut, i un mes aquí, suposo que l'Àlex aviat el portarà per ensenyar-li com funciona tot això també. Doncs bé, ara si entrem en el resum que deia de la temporada aquesta que vam engegar el dia 4 de setembre, vam parlar de la Colla del Paraigua, que va ser un grup que va aparèixer fa uns 40 o 50 anys, que van començar anant a Montserrat a peu, i va venir el Quel Areva, que com sempre amb les seves anècdotes vam passar una estona molt divertida, i vam continuar el dia 18 de setembre amb una altra colla, la colla La Bota, que diguem va ser l'hereva de la colla de, del Paraigua. Va venir el Toni Sanz i l'Amadeu Humbert, que ens van explicar els orígens i com funciona avui en dia la colla La Bota. I també es va fer el sorteig dels socis pel temps dels socis que porta el don Josep Parés. Des d'aquell dia es va fer el sorteig d'unes 20 i pico persones que tenim socis per cobrir aquesta temporada i la que ve. Vam saltar a l'octubre, el dia 2, es va parlar del grup familiar, que se n'ha parlat diverses vegades, però aquest cop van venir nens. Ens van acompanyar el Robert i la Laura Montner, de 6 i 8 anys, i el Jaume i el Jordi Vallcorba, juntament amb l'Oriol Guspinera, que ens van explicar doncs, les seves experiències que porten a la muntanya i tal com van amb el grup familiar. Després, el 16 de setembre d'octubre, vam parlar de la caminada popular que vam connectar en directe amb el Miquel Cluselles, que va ser un dels promotors que es fessin caminades populars aquí a Sant Feliu. I després, l'últim dilluns d'octubre, el dia 30, va venir el Manel Pujol, que és el fill del Manel Pujol, també que ha vingut un parell de cops com amb el temps del soci, i ens va parlar de la mar. És un navegant, diguem-ne que professional, és capità de vaixell.
De vaixells d'aquests d'esbarjo, diguéssim. No?
Doncs també va ser una conversa molt interessant que ens va explicar el tema de la mar i també viatges que ha fet per arreu del món. I després, el 13 d'octubre, vam tenir una xerrada amb el Toni Verdaguer i la seva dona, la Teresa Cot, que ens van parlar del Marroc, de la sortida que van fer el mes de setembre, i també ens van portar cap al desert, que vam continuar anant cap al desert fa 15 dies amb el Joan Font, que ens va portar cap a Argèlia, i per tant ja els vaig dir fa 15 dies a veure cap l'any que ve quins viatges es preparen i que ens puguin explicar on van. I l'anterior programa també vam connectar via telefònica en directe amb en Joan Salaric, que és el director del cinema de muntanya de Torelló, que ens va explicar doncs, tal com va començar una cosa d'aficionats gairebé i s'ha convertit en una cosa internacional, amb una pila de països que hi porten un munt de films. I bé, vam comprovar que la connexió telefònica va funcionant. Per tant, la ràdio també ens anem innovant entre internet i telèfon, que per internet ja m'han dit que ens escolten sovint, per tant això funciona. I bé, jo aquí acabaré el meu rotllo d'avui i per tant el Toni que engegui amb el... abans per això, si em recorda el Miralda, que punxarem un altre de la marató.
Amigues i amics, avui farem el cim. Avui pujarem al Puig de Bassegoda. He triat aquest puig perquè justament el centre el té programat per diumenge que ve, per la sortida que es farà en aquesta zona de l'Alta Garrotxa. Aquest cim és un dels més emblemàtics de la Garrotxa, tot i que no és el cim més alt de la comarca. Amb els seus 1.373 metres, gaudeix d'una vista excel·lent i permet assolir-lo per diferents valls i realitzar itineraris circulars com el que jo avui us proposaré. A més, el desnivell acumulat i la grimpada final li donen un atractiu afegit. És una excursió molt recomanable de realitzar justament aquest temps, ja que les fulles dels castanyers i dels faig i roures tenen totes les coloracions típiques d'aquestes dates i la majoria són pel terra que fent una gran alfombra de colors. I a més els cims que es divisen des de dalt en aquest moment estan nevats amb les primeres neus de la temporada i per tant la vista que es veu és absolutament recomanable. El cim és el Puig de Bassegoda, que té 1.373 metres, el desnivell és de 1.020 metres, per tant l'ascensió ens ha de comportar 3 hores i mitja i el retorn no més de 2 hores. L'aproximació la farem per la A26 i entre Sant Jaume de Llierca i Castellfollit de la Roca ens hem de desviar cap a Montagut i Sedernes. Si volem podem deixar el cotxe a Sedernes o bé, si volem encara, ens podem apropar per pista fins al pont d'en Valentí, on hi ha un petit aparcament. Nosaltres hem de seguir una pista que té baixada i està tancada amb una cadena i que baixa fins a trobar el torrent. I més endavant passem per la resclosa del Gomarell. Aquí la pista es converteix en sender, que discorre paral·lel al riu de la vall de Sant Anyol, que és Sant Anyol de Guja. Creuem el torrent dues vegades i arribarem a una separació de camins. El de l'esquerra ens conduirà a l'ermita de Sant Anyol. Per tant, nosaltres hem d'anar cap al de la dreta, seguint justament les marques del sender de gran recorregut número 11. El camí baixa fins a creuar el torrent i després s'enfila fortament fent ziga-zagues per l'obaga del Martanyà. Arribem al Coll Roig, a 829 metres d'alçada, on canviem de vessant i veiem per primer cop l'obaga del Bassegoda. Seguim el GR per un alzinar i en lleugera pujada passem per les runes de Mas Principi. Creuem una torrentada i arribem al corral del mateix mas. Aquí tornem a pujar fortament seguint el GR i alternant amb senyals de color taronja. Sortim a una pista que seguirem cap a la dreta. Si anéssim a l'esquerra aniríem a l'ermita de Sant Julià de Ribelles. Passem pel coll de Principi, en aquí ens trobem ja a 1.127 metres d'alçada, i als pocs passos deixem el GR, que ens duria a Sant Miquel de Bassegoda i a Albanyà. I per tant hem de trobar una pista més desfeta a la dreta, menys trepitjada, però que està marcada amb uns senyals verds i amb un pal indicador, la qual cosa vol dir que no tenim pèrdua. Ens arribem al pla de Bateria, que és un balcó obert a la vall que hem pujat. Bon lloc per fer un repòs abans de fer el primer tram de pujada. El camí surt del mig del pla, molt costerut, i arriba a la base cimera. A partir d'aquí comencem la grimpada. Una grimpada de pocs metres, uns 25 metres, molt ben acondicionada, perquè hi ha cadenes fixes i agafadors. És una pujada molt aèria, però que actualment no comporta cap dificultat. Dalt del cim es gaudeix d'una gran vista, divisem el Coma Negra, el Puig de Calm, el Mont, l'Estany de Banyoles, el Rocacorba, el Golf de Roses i també el Canigó. Un cop haurem pres una mica de forces i haurem begut aigua, podem fer l'itinerari de retorn. Hem de desgrimpar fins a la base i quan el camí que hem pujat fa un gir brusc cap a l'esquerra, hem de cercar un petit corriol a la dreta marcat amb fites que va vorejant la cinglera. Als 5 minuts hi ha una cruïlla. El camí que seguirem serà el de l'esquerra, que baixa fortament per la tartera, seguint fites i que ens conduirà ràpidament al coll de riu. Ens trobarem una altra vegada a 993 metres. Aquí retrobarem la pista d'un petit recorregut i ho seguim fins a arribar a les masies de Cal Agustí i la plana per la vall de Riu. Si volem evitar fer tota la pista, ens podem desviar cap a l'ermita de la Mare de Déu de les Agulles i pel sender davallar fins a Can Agustí. Passarem per uns boscos de castanyers i faig i anirem baixant la pista. Deixem a 5 minuts l'ermita de Sant Feliu de Riu, que és del segle XII, i als pocs minuts arribarem al punt de partida, al pont de Valentí, on trobarem el cotxe per fer la tornada. Amigues i amics, això és tot per avui. Fins a la propera narració. Adeu-siau.
Walter Aire, tú serás el mayoral. Agustín es lo primario.
Bona nit. Bé, encara que els membres de la Junta i moltes altres persones ja coneixíem de fa força temps que un cop es complís el present mandat del Josep Vidal com a president del Centre Excursionista de Sant Feliu, que deixaria aquest càrrec, cosa que estic segur que tots lamentem profundament i a la vegada comprenem, volem aprofitar que ens trobem en l'últim programa de l'any per informar-ne i per fer un repàs d'aquests 6 anys que a través dels micròfons d'Ona Codonenca donar-ho a conèixer a qui ens escolta. Aquest fet es produirà en la propera assemblea anual que tindrà lloc el mes de febrer. Bona nit, Josep Vidal.
Bona nit.
Bona nit. Aviam, explica'ns una mica com, quan i per què vas prendre aquesta decisió.
Quina, la de plegar o la de posar a mi?
La de plegar, mira.
La de plegar. Bueno, la de plegar una mica la vaig prendre fa qüestió d'un any, un any i algo, un any llarg. I una mica doncs, simplement és perquè toca, no? Perquè doncs, tu has parlat de 5 anys, jo no sé si són ben bé 5 o 6. Vaig estar uns anys de vicepresident amb el Joan Sancho, molt malaurat Joan Sancho.
Perquè a mi em sembla que va ser que ara no me recordo per quin motiu ell va plegar, em sembla.
Ell va plegar per
va plegar
motius de salut.
Abans que es complís el temps,
sí, i
per tant
tu vas estar-hi un any més dels que correspondrien, sembla que són un 5 i ara sí. Aquests 4. Uh-huh. I bueno, doncs passat aquests 4, la veritat és que vaig pensar que bueno, que és bo que les coses es renovin i que entri una altra persona, simplement això, i que a més doncs que bueno, que un també està una mica cansat i a vegades doncs es vol alliberar d'algunes tasques, no? Si no de tot, no volem pas desaparèixer del centre, però alliberar-nos d'alguna cosa.
Bé, explica'ns quina ha estat la teva vinculació al centre des de l'inici fins en aquests moments.
Bueno, jo en el centre vaig quasi bé començar, et dic quasi bé començar en els seus inicis, però no ben bé, o sigui, quan es va fundar el centre no vaig entrar de soci i bueno, jo estava més o menys vinculat, però no era soci i es va fer una secció de ping-pong. Jo en aquells moments jugava bastant bé a ping-pong i es va fer una secció de ping-pong que vam jugar federats i clar, van dir, bueno, si fa una secció t'has de fer soci i d'entrada em vaig fer càrrec una mica de la secció i a partir d'aquí doncs, ja vaig entrar de vocal i vaig estar bastants anys a la Junta. No em facis parlar de dates fixes dels anys que hi vaig estar, perquè vaig estar-hi bastants anys. Després, bueno, després va venir l'època que vam començar a tenir fills, la meva parella i jo, evidentment, yeah. I això va fer doncs, que em desvinculés una mica i que dintre de que no he deixat mai d'anar d'excursió, però estava pues, una mica apartat. No?
Llavors no estaves a la Junta, diguéssim.
Llavors no vaig estar a la Junta, bueno, no des del primer moment de tenir el primer fill, però sí que al cap d'un temps doncs, vaig estar uns temps fora de la Junta. I ara doncs, després m'hi vaig tornar a vincular doncs, fa aquests 8 anys que diem, no? Els 3 del Joan i aquests 5 que farà que jo hi soc.
5 o 6, no? Em sembla que són cap a 6.
No sé si són cap a 6.
No, és que va coincidir que jo vaig entrar com a membre de la Junta també quan tu vas a ser president.
No sé exactament, però...
Em vas liar amb la Juntoqueta.
Jo això del tema... Sí, de liar en sabem bastant. Això del tema de les dates i tot això em balla bastant, no? Però bueno, fa aquests 8 anys que tot no està vinculat a l'entitat, no?
Molt bé. Quin balanç en fas de la teva gestió com a president del centre?
Bueno, jo estic bastant content, la veritat. Jo això penso que poder hauria de dir la gent...
A nosaltres ens sap una mica de greu.
La gent de fora, no? O la gent del centre que sap més què he fet i què no he fet. Però jo la veritat estic content. Hem fet bastantes obres en el local... Hem seguit fent activitats de les que ja es feien, com són els aplecs, com són la caminada popular, n'hem fet algunes de noves, i poder, si algunes coses es podrien dir, home, poder d'això, poder, com que ens hem dedicat bastant al local i aquest tipus de coses, a vegades doncs, el llegir et fa perdre l'escriure, que diuen, i a vegades poder, hem sortit poc d'excursió, no ho sé, vull dir, poder, però també se n'han fet d'excursions, evidentment, no? Però a vegades com fas balanç a final d'any, tot i que surt un programa mensual i tot això, dius, hosti, poder falta una mica més de sortides, no? No sé, però clar, jo la veritat és que estic content, no... A veure, suposo que si hagués hagut una altra persona que hagués fet d'una altra manera, jo ho he fet d'aquesta manera, i la veritat és que em sento bastant satisfet de lo que he fet.
Repassem una mica les millores fetes en el local del centre.
Sí, en aquests últims 8 anys podem dir que les millores van començar per obrir el celler, que hi havia una porta molt petitona i vam obrir tot el sota de l'escala i hem gairebé convertit l'entrada i el que era el celler en una sola sala, amb una mica de separació, però i el que era el celler, que l'entrada ja estava més o menys arreglada, però el celler es va assentar tot, es va picar una roca que sortia, es va arrebossar el trosset aquest de la roca que sortia, es va arreglar les parets de pedra, es va il·luminar, s'ha fet unes d'això de fusta per fer unes exposicions.
Una
estanteria de fusta per fer exposicions. S'ha posat la pantalla, bueno, es va adequar la sala aquesta. Això seria la primera cosa. Amb el mateix fer això, com que ja tenim els paletes allà, es va arreglar també una mica la part de darrere de lo que és el pati, no? Que la gent que coneix el local suposo que el Miralda em diu que em moc massa.
Sí. T'apartes una mica del micròfon.
I m'aparta del micròfon. El pati, la gent que coneix el local sap que tenim un pati darrere i es va assentar bastant perquè estava encara en terra i això, i es va arreglar bastant el que és el pati. Després, més tard, s'ha arreglat tot el que és el que ara hi tenim el rocòdrom, una habitació que hi havia a dalt, que es va haver de reforçar el que era el terra, o sigui, es van haver de col·locar unes bigues de ferro i posar un terra nou perquè si no podien anar a parar baix i llavors, a més, es va arreglar el que és les parets, també es va fer de la mateixa manera, sí, arreglant, treballant el que és, rejuntant la pedra.
Rejuntant la pedra i deixant la pedra vista.
La pedra vista i a més s'hi ha fet el rocòdrom. Aquestes són les dues feines que s'han fet en la... a lo que és en el local, no? I lo que és principalment s'ha fet en el local.
Bueno, i en quant a les activitats, què destacaries?
Bueno, les activitats, lo que deia, una mica ja hem seguit fent les que fèiem sempre, però hem incorporat coses. Primer, doncs, els primers anys vam fer un parell de sopars de muntanya que no van acabar de funcionar prou bé, però bueno, no va estar malament. Llavors hem iniciat el que en diem diapositives al carrer, que pel mes de juliol fem un parell de sessions de diapositives al carrer, que solen ser de gent de la casa, per dir-ho d'alguna manera, o gent bastant vinculada a l'entitat. S'ha fet la COU i la MIR, que són dues activitats noves que les ha mogudes el Ramon, que és el que corre per aquí la ràdio sempre. S'han fet BTTs, que aquest any haurem de veure com acaba, perquè en el seu dia vam parlar dels problemes que tenim amb els propietaris. I llavors el que fem és una activitat amb un personatge més o menys mediàtic, que diuen ara, del món nostre, i bueno, doncs que aquest any, com recordeu, era una de les noies a l'Everest, va venir el Pep Parés, va venir la Sílvia Vidal, i en el seu dia també va venir el Sergi Mingote. Això és una mica les activitats noves. També una de les coses que podem destacar és que tenim una web que jo no em cansaria de recordar que la gent hauria d'intentar que fos més activa, perquè a veure, és una web que la gent que... Jo no hi entenc res en informàtica, però la gent que hi entén diu que és una web que està molt bé, que té moltes prestacions que encara no les acabem d'aprofitar, però bueno, d'entrada doncs hi ha molta gent que ja rep el programa per correu electrònic, vull dir, bueno, això és una cosa que cal destacar i que hem d'agrair als companys Xavi i Susi.
Quines coses et fan sentir més satisfet del que s'ha fet?
A veure, això és que una mica tot això que t'he dit, no, d'alguna manera, o tot això que us he dit, satisfet, bueno, doncs tot plegat, no? Vull dir,
no és una cosa, és un conjunt.
Que penses que d'alguna manera la idea meva en l'entrar era intentar obrir el centre al màxim possible. També ara m'he descuidat del tema de les sortides familiars, que és una cosa important, i penso que en Rassat s'ha aconseguit obrir el centre al màxim de gent possible. Si no s'acosta més gent, no és perquè nosaltres no vulguem, sinó que a vegades doncs costa, no? Però no sé, quan jo vaig entrar al centre vaig plantejar-me a no dir que no a res que no fos evidentment amb cara i ulls, i bueno, em sembla que ho hem fet. Ara podem dir no alguna cosa per falta de temps també a vegades, no?
Com veus el futur del centre? Quin és el camí a seguir amb el teu parer?
Continuar-lo obrint, simplement, no? Vull dir que obrint, vull dir, ara estem fent una sèrie d'activitats i poder doncs, d'aquí 3 anys o d'aquí 4 anys se'n faran unes de diferents, o algunes continuaran, algunes es deixaran de fer, però intentar fer el que en aquell moment ens assembli a tots plegats i a la persona que entri, doncs que és el que toca, sense, evidentment, comptant que som un centre excursionista, no, però obrint-se a qualsevol possibilitat que pugui passar. No?
Molt bé. Dèiem que ara en la propera assemblea s'haurà d'anomenar un nou president, i llavors tu tens, no sé si saps massa
mira,
els tràmits, però si en cas quan vingui el Parés li acabarem de preguntar.
Sí, els tràmits, la veritat és que bueno, però jo penso que es deu haver de presentar una persona, el que vulgui ser president es deu haver de presentar, i jo dec haver de dir, bueno, no, la veritat és que el tema de les coses legals, realment, sort que tenim el Parés al costat sempre, perquè jo un zero a l'esquerra, vull dir que això no t'ho puc contestar massa.
Bé, doncs des d'aquesta emissora el que sí que podem dir és que si hi ha alguna persona doncs que està interessada,
sí,
doncs
en
presentar-se com a president, doncs que bueno, que comenci, o que almenys vingui al centre,
vingui per allà, i a veure, suposo que té que presentar una candidatura amb unes dates determinades, sí, que això en el proper programa de gener evidentment serà informat, però jo em sap molt greu, però tot això no m'ho sé. Clar, ja en el seu dia ja farem les consultes que calguin al Parés.
Molt bé, doncs llavors abans d'acabar ja, sí, voldríem continuar parlant una mica amb tu, però canviant de tema. Tinc entès que has estat aquest cap de setmana, bueno, o aquest pont llarg,
sí,
a l'illa de...
De Stromboli.
Bueno, per allà el volcà Stromboli, però això és...
És la illa de Stromboli, sí, sí.
Ah, la illa de Stromboli.
Sí.
Jo pensava que el volcà,
sí, sí,
tenia el nom
aquest. És que, bueno, la illa en definitiva és un volcà, no, ja. No hi ha gaire més que això.
Està bé, doncs
A veure, la veritat és que jo em fa gràcia que em pregunteu això perquè ha estat una experiència molt, molt maca, ens ho hem passat molt bé i bueno, vam marxar aquests dies, aquests 4 o 5 dies amb la idea d'anar a veure dos volcans, l'Etna i l'Estromboli. De tota manera, el primer objectiu era l'Estromboli i bueno, donat una sèrie d'històries d'avions i coses d'aquestes, va fer que vam arribar un dia més tard, si no un dia més tard, unes hores que ens ja van fer perdre un dia a la illa. No? Mm. Això va fer que llavors lo de l'Etna, entre llavors el dia que vam tornar cap a Sicília feia mal temps, lo de l'Etna pues, va quedar ajornat per un altre dia. No?
Yeah.
Però lo de l'Estromboli, pues, realment, us ho explico una mica, jo penso que és una cosa que val molt la pena, la persona que tingui ocasió d'estar per allà a prop, que s'hi acosti perquè val molt la pena. Us explicaré una mica el recorregut que vam
perquè,
fer.
Perdona, la illa aquesta d'Estromboli que està molt a prop de Sardenya?
Sí, està de Sicília.
Ai, de Sicília, perdó.
Està unes dues hores amb vaixell del poble de Milazzo, que és un poble que
ja. O sigui, que tu amb avió has d'anar a Sicília.
Has d'anar a Sicília
i llavors d'allà
o sigui, nosaltres volàvem a Catània, que està a uns 100 i pico de quilòmetres de Milazzo. Per problemes amb l'Etna vam haver d'anar a l'altra ciutat important que ara no em sortirà, com sempre em passen aquestes coses, a Palermo, que està a 280 quilòmetres. Llavors de Palermo vam fer aquests 280 quilòmetres fins a Milazzo i de Milazzo l'endemà vam agafar un vaixell que ens va portar a l'illa d'Estromboli. Yeah. Passant, que hem de comptar que l'illa d'Estromboli és la més oriental de les Isles Eòlies, que són les que estan aquí, que està, hi ha la isla de Vulcano, de Lipari, de Panarea, yeah, algunes altres més, i l'illa d'Estromboli que és la més oriental. Yeah. Amb dues hores vam arribar aquí, però clar, com que vam haver de marxar a migdia, vam arribar a entrada de fosc. I clar, el maco d'anar a veure el volcà és que a entrada de fosc siguis dalt del cim perquè puguis veure-ho bé de fosc. Llavors vam haver d'esperar l'endemà, i l'endemà, als vols de les dues del migdia, amb un grup de 9 persones, hem de comptar que aquí, això que vam fer 9 persones, a l'estiu poden ser 200 els que hi pugen, hi ha uns guies perquè 9 persones acompanyades d'un guia, perquè amb tota la illa no pots pujar més de 400 metres perquè és perillós pel volcà. I
és que
diu que em moc massa. Micro, sí, si no sé què passa, que em moc massa. Doncs això que us deia, no pots pujar tot sol més de 400 metres, llavors has d'anar amb un guia i aquestes 9 persones amb el guia vam pujar des de pràcticament el mar fins a 918, que no és ben bé el cim de la illa perquè hi ha un altre cim que fa, em sembla que són 7 metres més, fa 925, i des d'allà ens quedava a sota nostra, ens quedaven a uns 200 metres d'alçada i poder més o menys també uns 200 metres de longitud, ens quedaven els 5 cràters que hi ha ara actualment a l'illa d'Estromboli. Llavors vam menjar una mica, vam esperar que es fes fosc, allà a quarts de 6 es feia fosc, i a partir des que es va començar a fer fosc, bueno, de fet quan pujàvem ja anàvem sentint les explosions dels cràters.
Això està en erupció.
Això està viu, sí. No és que tingui una erupció molt gran, però de tant en tant els 5 cràters aquests van explosionant.
Ja, però és permanent, o sigui, això porta anys així o és una cosa de fa poc temps?
Sí, no, això porta temps així, perquè el 2003 hi va haver una explosió bastant gran, que els cràters aquests que vam veure van baixar 100 metres, que durant aquests 3 anys que hi ha del 2003 al 2006 han tornat a pujar. Però, o sigui, això... tu estàs més enlaire i a sota veus els cràters, 200 metres més avall del cim. I això en el seu dia va haver una explosió bastant gran i va baixar,
o sigui,
100
caldera,
metres avall.
Dintre la caldera va primer va pujar,
va explotar i va baixar. I llavors, en aquests 3 anys, amb petites explosions, s'ha anat tornant a recuperar. Això és el que ens explicava el guia, realment era molt curiós. No? I això que et dic, vam esperar que es fes fosc, quan vam arribar vam menjar una mica i a partir de que es va fer fosc, les explosions que ja sentíem i ja vèiem, esclar, es van tornar molt més espectaculars. No? Vull dir, la que es va fer fosc, ja veies en els forats, en el con del cràter, en aquells, quan primer només veies fum, en aquells moments ja veies, a la que es va fer fosc ja començaves a veure foc i anaves veient que allò anava veient foc i de tot un plegat, sense cap ordre ni res, d'un dels 5 cràters explosionava, treia lava amunt, treia pedres que pujaven a més alçada de la que estàvem nosaltres, o sigui, pujaven uns 300 metres en amunt, és les pedres que pujaven, tornaven a caure, quedaven les pedres enceses al voltant dels cràters, i bueno, doncs havies d'anar esperant, anar veient com anaven explosionant els diferents cràters.
Però ara explica'ns, si no hi ha cap risc aquí o què?
Home, anàvem amb casco. Sí, 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 hi ha risc. I tant que hi ha risc.
I armadura, potser hauríeu d'anar, no? Casco i armadura.
A veure, sí, hi ha risc, evidentment. També hi ha risc amb l'avió que vas cap allà. Vull dir que... hi ha risc. A veure, de gent morts amb un volcà n'hi ha menys que amb accident d'avió, de fet, no? Vull dir que... Però sí, hi ha risc. Però a veure, la distància que estava molt... Era una distància considerable com perquè ens passés...
Les explosions
podria arribar alguna pedra, però no massa gran. Sí. Però bueno, sí, hi ha hagut vegades doncs, que a un dels assentaments, hi han com 2 assentaments de població, i com que les pedres volcàniques no pesen massa, una de les vegades doncs, va explosionar, va tirar les pedres 1.000 metres enllà i esclar, el vent les va fotre sobre les cases. Yeah. Vull dir que risc n'hi ha, però esclar, també és molta mala sort que el dia que hi vas, en vez de tirar les 300 metres, les tiri 1.000 metres i te les foti al cap.
I amb aquest estat així hi porta anys ja? Doncs.
Sí, sí, amb aquest estat hi porta temps.
O sigui, és una mica com civilitzat, entre cometes, no?
Sí, però bueno, esclar, el que diuen és que en qualsevol moment hi podria haver una erupció gran. De fet, la del 2003 va ser una erupció bastant considerable. Ja. Vull dir que
I això
va ser
vull dir, amb aquest tipus de volcans potser ho poden preveure una mica i llavors...
Bueno, sí, clar, estan contínuament fent estudis i des de l'explosió aquesta del 2003... Hi ha unes càmeres col·locades aquí al cim, aquest cim on vam anar, hi ha un parell de càmeres, una càmera normal i una altra és una càmera d'infrarrojos i estan contínuament emetent directament a Protecció Civil, perquè si hi veuen alguna cosa estranya, i esclar, a més hi ha vulcanòlegs que estan fent estudis, jo me'n vaig trobar un en el viatge quan anàvem cap allà, i el del viatge també va ser una mica curiós. Al ser la més oriental d'aquestes illes, nosaltres quan vam sortir de Milazzo era com l'autobús dels Segalers. Yeah. Anaves anant amb el vaixell que anava deixant gent a les diferents illes. Ah, yeah. I aquesta és la que sempre hi sol haver més mala mar. I quan vam arribar ens van deixar a un d'aquests 2 assentaments, que aquí la gent no ho pot veure però nosaltres tenim aquí un retrato, ens van deixar en aquest assentament d'aquest cantó i què va passar? Que el vaixell, com que hi havia mala mar, no ens va poder deixar en l'assentament que anàvem, o sigui, el que en diuen Stromboli, no?
Que hi ha
Sant Vicenço i vam anar a l'altre cantó, que és pràcticament just darrere, no? Llavors què va passar? Que aquí hi havia el port que atracava el vaixell aquest gran, llavors hi havia un port petitó que feia com uns 5 metres de diàmetre. I van dir, bueno, ara vindrà una barca a buscar-nos. I dic, collons, quina barca vindrà aquí? Perquè això aquí no hi cabrà gran cosa. És clar, amb la mala mar que feia i tot plegat, dius, bueno, ara ens vindran a buscar aquí. Sí, sí, va venir un tio amb una barqueta, érem unes 18 persones, va haver de fer 2 viatges, o sigui, imagina la barqueta que era, el viatge que anàvem nosaltres, anàvem 8 persones i el tio que portava la barca, i sí, sí, ens va travessar cap a la part d'allà. La veritat és que com veies la barca i tot plegat, aquí ens fotran, aquí acabarem tots a l'aigua. No?
Quan eres dintre, pues, poder no feia tanta impressió com quan, era, quan ho veies des de fora. Sí. Llavors també va ser divertit perquè en aquest mateix plano que et porto, en aquí que en diuen la Chiara do Fogo, que deu ser la, la sortida del foc, perquè aquí sí. poden caure pedres per aquí, sí. en aquest tros d'aquí diu que està prohibit passar-hi a menys de 400 metres perquè poden caure pedres. Sí. I els barcos normalment van per la part d'allà, però per la part d'allà hi havia mala mar, vam anar per la part d'aquí i no anàvem a 400, no anàvem a 20 metres de la d'allò, perquè estàvem molt amb molt mala mar i havíem d'anar molt a prop de la costa.
Sí, sí.
Vol dir que si li va baixar alguna pedra no sé què hauria passat, però bueno, tot va acabar bé. No? Vull dir que, a veure, té un cert risc, evidentment, amb condicions normals et porten aquí. Sembla que ja no hi ha temps. No, la gent no ho veu, clar, evidentment, era sí, sí. anar a un cantó a l'altre de la illa, no? Però bueno, això és una anècdota que va ser divertida.
Perquè la illa no es pot travessar per...
Home,
per
no, mig. Hi ha el volcà entremig, clar.
I no hi ha cap, no hi ha cap carretera? Ni,
no, no,
ni
no, carreteres, l'únic que circula són motos i tricicles i algun vehicle petit de, que va amb bateries, amb vehicles ecològics. Hi ha uns carrers molt estrets, curiosament no hi ha llum al carrer, o sigui, quan es fa fosc està totalment fosc.
Bueno, si van sortint pedres amb foc, alguna, sí. algun cop es deu il·luminar. No?
algun cop
hi ha
s'il·lumina.
Alguna carretera que uneixi les dues poblacions?
No, no s'uneixen. S'uneixen per camins, però clar, aquests camins, com que passen més amunt dels 400 metres, sí. no els pots utilitzar si no vas amb un guia.
Ja.
Però realment sí. és una cosa que aconsello a la gent que vagi a parar per allà a prop, que s'hi acosti, perquè és una cosa realment espectacular.
Avui,
és molt espectacular.
Avui quan m'ho sé per telèfon que parlaries a Stomboli, hi ha un, a casa tinc un CD de les Tres Bessones, que hi van a parar les Tres Bessones a Stomboli. Ho he conegut per això, per que era el volcà que van les Tres Bessones.
Van a parar les Tres Bessones. Realment és una cosa interessant de veure i realment tampoc està tan lluny, no? I que... a dues hores d'avió i dues hores de barco hi ets.
Molt bé, doncs, Vidal, des d'aquest programa et volem donar les gràcies per la teva dedicació i encert que has tingut amb la qüestió de ara parlant, tornant una mica endarrere de ser president, i de tota manera contem amb tu perquè continuant a la Junta i també que de tant en tant doncs, vinguis aquí a la ràdio explicant-nos algunes cosetes d'aquestes que fas.
No, evidentment jo a la Junta hi penso seguir i a la ràdio ja ho sabeu que a mi m'encanta venir i que bueno, cada vegada que vulgueu doncs tindreu a la vostra disposició.
Doncs t'ho agraïm molt.
A veure, i una de les activitats que poder no hem nombrat és la ràdio, precisament.
Exactament.
Eh?
És una de les altres coses que s'ha tirat endavant.
Com que ja es veu, ja se sent, no ho dèiem, no?
Molt bé, doncs.
No es veu la ràdio, se sent.
M'has de cridar i vindré en un moment. No hi has de patir.
Bé, doncs estem a punt d'acabar el programa d'avui, el programa número 35 de tots els que hem fet i l'últim de l'any. Per tant, doncs, abans de marxar, com que suposo ja no tindré el micro, digui bones festes a tots els que ens escolteu i per les festes de Nadal segurament, no ho sé segur, però conto que una codinenca farà programació especial. Per tant, no perdeu la sintonia i escoltar una codinenca. I ja fer una mica d'agenda abans d'entrar en el temps del soci. Recordar que el divendres, aquest dia 15, a les 8 del vespre, hi ha una projecció de diapositives del càrrec del Joan Font del viatge que va fer a Argèlia, que en vam parlar fa 15 dies. Per tant, ja ho sabeu, tothom cap al centre, a voltar pel desert amb el Joan, a veure què ens explica. Després, el diumenge 17, hi ha la sortida del Besagoda, que ens ha explicat el Toni. Per tant, qui vulgui anar-hi també, doncs, pot passar pel local a demanar informació de sortida i veure com es queda pels cotxes i tot plegat. I acabarem l'any amb una última sortida. És el dia 28, que hi ha una jornada de pràctiques de salvament amb helicòpter. Això serà en el camp de futbol de Sant Feliu Codines, de 10 a 12 del matí, amb la col·laboració dels bombons de la Generalitat i la presidència de l'honorable conseller d'Interior, el senyor Joan Saura. Ha costat això organitzar-ho, però el Vidal i tota la Junta, doncs, vam suar per aconseguir-ho, però tothom cap al camp de futbol. I ara sí, ara ja passem el temps al soci, a veure quin soci ens ha portat avui en Parés.
Bé, bona nit a tothom. Estem encetant ja últim programa d'enguany. Vam començar el temps del soci, si us recordeu, amb la primera noia, amb una noia, va ser la primera que va venir, i tancarà l'any amb una altra noia, així a tot això ens ho portarà molt bé. Aleshores, aquí avui tenim, i gràcies per venir, la Cèlia Rivera Sagrés. Gràcies, Cèlia, per venir, per acceptar aquesta invitació. I la primera pregunta que sempre fem, saps quin número de soci tens?
Bueno, de fet, no me n'en recordava.
Però t'han fet memòria.
Però m'heu fet memòria i em sembla que és el 156.
Molt bé, molt bé. Llavors, per aquest número, doncs, hem mirat l'arxiu i fa molt de temps que estàs inscrita. Saps des de quin any ets sòcia?
Em sembla que fa molt de temps. Bueno, segons m'heu dit, des del 85.
Del 85. Això suposo que, com més dur, no et vas inscriure tu. Devia ser, suposo, el pare o la mare, aquell que era aficionat o són aficionats. I tu has mantingut, doncs, aquesta trajectòria de continuar, perquè n'hi ha que dius, donen d'alta o pares i llavors, quan és l'època, s'esborren i ja està. Quines aficions tens perquè hagis pogut continuar com a sòcia del centre? Perquè algú et deu agradar, no?
Bueno, sí, de fet, la muntanya és una de les meves passions, és el que m'agrada més fer. Llavors, sempre que puc, doncs, m'escapo i faig coses. I sí, des de petits que anàvem a la muntanya amb els pares, vam començar allò, les típiques excursions d'anar-te'n a Núria, de passejar per Aigües Tortes, de fer diverses coses així, i després el que sí que recordo era quan vam començar a anar al centre excursionista, que érem un grup de nens que es va muntar. Recordo les primeres excursions que sortíem amb el César Muñoz i varia gent, recordo haver anat al Cau de la Guilla, recordo moltes coses d'aquella època. Llavors sí que hi va haver una època que per als estudis i coses així vaig haver de deixar de sortir bastant a la muntanya, i més endavant doncs vaig tornar a reenganxar, i ara sempre que puc, doncs, m'escapo, m'agrada molt sortir.
Molt bé, sé que dintre de la muntanya que t'agrada tens dues aficions molt importants, no? una que és l'escalada.
Sí, m'agrada molt.
M'agrada molt. I per l'altre cantó, l'esquí de muntanya, no?
Sí.
Explica una cosa, com és una cosa que dius, home, una cosa a l'altra, sí, tot és muntanya, però l'escalada què et va fer decidir per això? Perquè dius un noi, una noia, sí. Esclar, devia sortir aquí. Explica'ns una mica què va sortir.
Bueno, una mica vas provant, no? Primer surts a caminar, després vas provant diverses coses, al final coneixes un grup de gent, aquest grup de gent doncs, hi ha algú que escala, ho proves i dius, ostres, això m'agrada. Llavors, doncs, una mica això, el bo que té l'escalada és que sempre necessites algú, no? Que és un...
Sí. Llavors, aquest, com ho mantens això? Perquè escalar, vull dir, sí, un dia pots sortir, pots fer quatre llonzes, però sí. Mantenir-ho deu ser és com una disciplina, no? T'has d'entrenar...
Bueno. Bueno, hi ha èpoques que pots sortir més, hi ha èpoques que pots sortir menys, i llavors es nota bastant, perquè t'hi tornes a posar, dius, ostres, mare meva, no? I sí, el que faig sovint és venir els dijous al centre, que teniu un boulder molt maco, que està molt ben muntat i que va molt bé. Llavors, cada dijous que puc, doncs vaig al boulder i faig una estona i ens trobem allà uns quants.
I per l'altre cantó, per l'esquí de muntanya, això com va començar? Què vas començar?
Doncs
esquí de pista o alguna cosa?
No, bueno, va ser també, és una manera, normalment fas muntanya a l'estiu, després vols fer més muntanya, fa fred, hi ha neu, dius, ostres, amb raquetes, després la baixada es fa pesada i acabes posant els esquís i proves els esquís, pells amunt i baixes, i al principi doncs caus bastant, rodes bastant, però després... És una cosa que enganxa moltíssim, molt, molt, molt. I si hagués de triar entre una cosa i l'altra no sabria què triar, perquè llavors, realment...
Molt bé. Llavors, ens has dit que dintre del centre doncs, t'agrada que hi ha boulders per sí. Fer l'entrenament. Tu, dintre de l'entitat, què hi trobes a faltar? O què t'agradaria que hi hagués? Que allò dius, una idea de dir, doncs... aquest centre, sé que hi ha moltes coses, sí. Però moltes mancances, no? Digue'm,
sí. Si... Home, realment és un centre que està molt bé. La veritat és que hi ha molt de tot. Té molta bibliografia, té molt material, és impressionant per lo petit que és el centre, està molt, molt bé. I bueno, un dels projectes que hi ha ara és muntar un boulder més gran, que en tenim diverses plaques, i bueno, s'està mirant, no sé, de muntar un boulder d'11 metres i pot ser que estigui al pati, no sé, estem començant a mirar a veure. I això estaria molt bé, perquè el boulder que hi ha ara és molt baixet, està molt ben muntat, però si podem tenir un boulder més gran i més llarg, podrem practicar més.
Llavors, què... amb el jovent d'avui dia, que ja n'hi ha molts que no saben què és la muntanya, què els hi daries perquè vinguessin al centre? Quin missatge els hi daries? Perquè tu ja vas començar amb el pare, les aficions, amb això, perquè de vegades, la teva opinió, saps?
Una mica és el tipus de gent que et trobes a la muntanya i la relació que acabes fent amb tothom, la companyonia. Normalment ara el que tenim o el que vivim molt sovint cada dia és una competitivitat brutal en tots els àmbits, el laboral, el social, i el que té, una de les bones coses que té la muntanya és que això desapareix en molts casos. No?
O sigui, tu creus que vindria més gent si fossin més competitius?
No, al contrari, és una manera de deixar estar tot l'estrès de tota la setmana, totes les tensions... I crear un bon rotllo brutal. Jo crec que la muntanya realment és on coneixes la gent i on la gent treu el millor o el pitjor, depèn, no? Però on realment coneixes molt, molt bé la gent.
Bé, aquesta ha sigut l'entrevista que hem fet amb la Cèlia. Molt agraït per venir,
gràcies
per tancar l'any. I...
No, jo el que volia... heu parlat del boulder, explica què és el boulder, perquè és una cosa dit per entrenar, sí. Poder la gent es pensa que hi ha un EBDs a dins del centre, o...
sí.
El boulder exactament de què se tracta això?
Doncs són unes plaques artificials, suposo que són fetes de fibra de vidre, o cartró guix, no ho sé ben bé quin material és, però són com una espècie de panells que es fixen en una paret o que normalment estan verticals, que tenen una estructura per darrere i que s'hi enganxen, no sé si gent voltant pel carrer ho haurà vist alguna vegada, però s'enganxen com una espècie de coses que en diem unes preses, que són preses artificials. Llavors és una manera de muntar-te una paret d'escalada, però artificial, una manera artificial de muntar-ho.
Podríem dir d'alguna manera que és un rocòdrom petit.
Sí, un rocòdrom.
La,
sí.
La gent entendrà més fàcil la paraula rocòdrom que boulder, poder, no?
Sí. Normalment són preses de colors, bueno, són coses de colors, i llavors hi ha diverses inclinacions i com més inclinat està i més petites són les coses aquestes que hi enganxes, més difícil és, una mica això. I es treballa més l'equilibri, menys, l'escalada és un esport de molt equilibri, jo crec, i de molta concentració, realment te n'oblides de tot, et concentres i només existeix allò, i és una manera de deixar la ment en blanc.
Per tant, si algun programa hem de parlar d'escalada, ja sabem a quin anar a buscar per...
Bueno.
Perquè, o si no, o si més no, perquè ens portis a gent que, amb qui vas, que tingui un nivell i una categoria per poder explicar per la ràdio de què és escolar, no?
Sí.
Doncs bé, com veieu, estem ja mirant programes de per l'any 2007, doncs algun dia parlarem d'escalada. I ara sí, ara ja anem acabant, que els teus jugues ja tenen els camps a punt i els jugadors preparats. I tanquem l'any, bones festes, bon Nadal, bon any a tothom i fins l'any que ve.
Si em dius sabeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar al camí que a poc escrius per demà. Camí planer, ni estels d'argent,